I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder.
I en algun moment surten tirar la paraula Lemon Tree, no? O no?
Suposo que sí.
Suposo que sí, l'estem esperant. Marc Alpena, bona tarda.
Bona tarda.
Ja vens amb les llimones preparades aquí.
Vinc amb les llimones a sobre, i llimes i tot.
Regala'm una imatge, així, perquè ens comencem a introduir en el món de la llimona.
Mira, regalo una cosa que diuen que va dir el Hans Christian Andersen quan va estar de viatge a Sicília l'any 1835. Ell va dir, aquí, és aquí on es troba el paradís, en veure els llimoners que solquen la illa.
Doncs escolta'm, aquesta bonica imatge, ara tothom està buscant les llimones que té a casa, busqueu-les, perquè anem a parlar amb un home que en sap molt de cítrics i del que es pot fer doncs, amb aquesta fruita, perquè és el Damià Molà, que és bartender i coordinador i professor del curs de cocteleria i mixologia de SET i la Universitat de Barcelona, i el tenim al telèfon. Damià.
Bona tarda, Montse.
Tens un títol molt més llarg, però me l'he estalviat perquè no es podia aguantar, no es podia aguantar tanta cosa.
No, no, el Damià és un tio molt complet.
Has acabat dient bartender, també, ja.
Sí, ja està bé, molt bé.
Escolta, Damià, tu que ensenyes a diverses generacions de bartenders a manejar-se darrere una barra, per què són tan importants les llimones i els cítrics en cocteleria?
Bé, són importants perquè no és un invent d'ara, no? És de sempre que dins de la cocteleria ha estat el cítric en si. És un element molt, molt primordial, no?, amb els còctels. Des de la pregunta que fa sempre el bartender en el client, que li diu si el vol àcid o el vol dolç, no?, aquest sour, no?, aquest agri que tant ens acompanya, no?, en els còctels en general.
T'atreviries a dir que hi ha dos tipus de persones, aquells que sempre volen els còctels àcids i el que sempre diuen no, dolcet.
O després n'hi ha un altre que no sap el que vol, no?
Ah, bé, també...
Que també ens motiva moltíssim. Quan ens diuen això, en els bartenders sobretot, ens motiva molt, no?, saber o encertar, no?, amb el mix diferent i amb el còctel idoni.
I vull afegir jo un altre tema, que és una qüestió molt cultural. És a dir, per exemple, aquí preferim les coses una mica més dolces. Si vas a Anglaterra, per exemple, l'àcid triomfa molt més.
Jo sóc una mica britànica amb això.
Segur.
jo també amb això.
Digues.
No, això, que sobretot el que deia la Mar, no?, que en moltes cultures hi ha el tipus de gustos i el tipus de costums, no?, també, que porten un què en els còctels, sobretot.
Escolta'm una cosa, explica-li a la gent perquè darrere una barra veiem aquell gest tan repetit d'amb dues pinces rascar o retorçar una mica la pell sobre el gin tònic o sobre la beguda que estem preparant. Per què es fa això?
És per aromatitzar, sobretot, ara ho veiem molt també amb els gin tònics, no? Quan fem el gin tònic i així, aromatitzem amb un twist, que en diem, o pell de cítric, de llima, llimona, taronja, i doncs el que es fa és agafar aquesta pell del cítric i posar-lo al revés, la part de la pell cap a fora, la que és externa cap a fora.
La groga, podríem dir, no?
La groga o carbassa, sí. I doncs el que es fa és apretar, no?, pastigar aquesta pell.
Uh-huh.
I doncs d'aquí surten el que són els olis essencials d'aquest cítric, l'esperit, no?, d'aquest cítric que ens aromatitza moltíssim. A la copa, com... Jo sempre faig un exercici que ho podeu fer a casa, que és agafar aquesta pell, us ho poseu la part de la pell cap a baix, mirant el palmell de la mà,
uh-huh,
i apreteu sense tocar-la, apreteu des de lluny i a veure què et surt, no?, i quina olor fa aquest cítric a la mà sense haver tocat.
Això m'ho va fer un dia a mi Manel Tirrió, cocteler del Tirsa,
i
vaig estar, crec que feia 5 dies que em feia olor a llimona.
Que seràs.
Professor nostre també, un Manel, i és un crac uh-huh, i història viva de la cocteleria.
Escolta, no deixarem que te'n vagis sense que ens expliquis alguna recepta. Dic jo que un pisco sour ara entraria molt bé l'hora que estem.
Totalment, i tant. Mira, el pisco sour és un còctel molt, molt típic. Es fa amb uns 6 centilitres de pisco, uns 3 centilitres de suc de llimona o de llima, 2 centilitres d'almíbar, que seria, almíbar és un quilo de sucre per un quilo de, ai, per un litre d'aigua, que seria aquest TPT, i després també s'hi afegeix tanto por tanto, això mateix, el tant per tant. I després 2 centilitres de clara d'ou, que això és la novetat dintre dels sours, que es fa molt a Sud-amèrica i als Estats Units. Aquesta seria la recepta del pisco sour. I també teniu
la clara d'ou remenada o com? A veure,
no,
perquè si no ja veig allà fent un ou ferrat...
No, tot això va dintre la coctelera. Si vols...
Tot a dins.
Sí. Si vols I quedar molt bé, no? Ho pots sacsejar abans sense gel i després sacsejar amb gel, però jo et diria que no et compliquessis la vida perquè el que vols és una miqueta de textura i no fer aquí una merenga.
I barrejar-ho bé dins la coctelera i servir-ho tal qual. I ho podeu decorar amb unes gotetes d'angostura. Aquest és el típic pisco sour.
Una llàstima que no hagis vingut tu.
Per la pròxima.
Exacte. Doncs, Damià, moltíssimes gràcies i molta sort amb tots els projectes i també doncs, amb la feina que fas com a professor. Fins
moltes
aviat.
Moltes mercès, Montse, que vagi molt bé.
Adéu, mar. Fins aviat.
Que vagi bé. Bona tarda.
Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No se falta cambiarte nada.
La llimona, els cítrics, les aranges. Avui els oients ens recomanaven moltes coses, moltes begudes diferents. I també perquè estan tots preocupats per la meva afonia i pel meu constipat.
Sí, de fet, això, els sours aquests, tal i com els coneixem ara mateix, comencen medicinalment. No van desencaminats. Sí.
Digue'm això, m'interessa.
Els cítrics, quan van arribar a Europa, eren una cosa molt exòtica, perquè ara en trobem a totes les cuines, però en aquell moment venien d'Àsia i eren una cosa molt de luxe. Era com posar caviar sobre la taula. I al principi se'ls atribuïa propietats medicinals, algunes una mica estranyes. Per exemple, es deia que eren anticonceptius. Jo no ho provaria a casa, diguéssim, però...
No ho provaria enlloc.
No se m'acut gaire bé quin era el sistema perquè ho fossin, però vaja...
Potser és que com feies cara així rara perquè era molt àcid, no se t'acostava a ningú.
Pot ser
una manera,
fossin,
no?
Sí, que fossin així. El que sí que són és antiescorbútics, i de fet, això, que és un palabro raro, significa que, com pel seu contingut de vitamina C, el que fan és protegir l'organisme de moltes malalties, i l'escorbut era una d'aquestes que es produïa en els llargs viatges en vaixell, que moltes vegades no tenia els mariners, et parlo del segle XVII o així, verdures fresques amb les que alimentar-se, doncs enganxaven anèmies, els caien les dents, morien bastant horriblement. Clar, els vaixells, en aquella època, el que hi havia, solia haver eren molts destil·lats, perquè viatjaven bé, no es feien malbé, i algú va dir, doncs a veure si provant amb això, amb aquestes fruites que s'aguanten bé en els viatges, això funciona bé. I va funcionar bé de doble manera. Va funcionar bé perquè així combatien l'escorbut, i va funcionar bé perquè van fer els primers còctels.
M'agraden aquests titulars que m'estàs fent aquesta tarda. Anem a posar una altra música, i em sembla que m'has d'explicar una altra història que té a veure amb Itàlia...
Sí, sí, i és una mica més sinistra que tot el que t'he explicat.
Abito in una casa di collina e userò la macchina 3 volte al mese. Con 2000 lire di benzina scendo giù in paese. Quante lucertole attraversano la strada.
Batiato sempre el sentiríem a totes hores.
Sì, sí, no cansa mai, eh? Batiato sicilià.
I Sicília, com les llimones.
Sicília és molt important en la història dels cítrics perquè va ser la porta d'entrada del cultiu majoritari del cultiu de cítrics a Europa. I, de fet, va haver-hi un veritable boom. A Sicília hi va haver un moment que es va enriquir molt fent llimones, cultivant llimones, i encara hi ha zones com la Conca d'Oro, on és el principal cultiu. Clar, això tot va tenir un costat una mica més tèrbol, no? Perquè, clar... Si tu vols cultivar llimones, has de fer una sèrie d'inversions. Has de posar pous, has de crear magatzems, has de fer irrigació... I fins que no et donen diners, doncs passen uns anys. I clar, va haver una sèrie de terratinents que tenien aigua i que tenien de tot i que tenien aquests calarons que feien falta, i van anar als pagesos que estaven plantant cítrics i els van dir, jo us faig el pou, però em pagareu un petit impost a canvi.
Uh-huh. I qui eren aquests senyors?
Aquests senyors eren els terratinents de cap al 1860, una mica de l'època del Gatto Pardo, que era quan l'estat italià encara estava molt, molt descentralitzat i encara no s'havia produït la invasió de Garibaldi, que els va unificar, i van posar una mica els ciments, si més no els ciments econòmics del que després seria la màfia. De fet...
Ara, el Limoncello, m'estàs dient?
Que Limoncello és de Capri. Sí, tindríem un titular. El que passa és que els sicilians sembla que això no els ha afectat gaire perquè segueixen bevent begudes basades en cítrics. Un dels còctels més coneguts que tenen ells allà es diu Garibaldi, que és suc de taronja i Campari, perquè recorda el color de les camises vermelles que portaven els soldats del Garibaldi, no? I per ells, realment, els cítrics són una religió.
Vols cantar ja? O sigui...
No.
El Casta Diva?
No, el Casta...
Ens hem passat amb la ginebra i la llimona que tenim per aquí damunt?
No, encara no. El Casta Diva, que és de Bellini, que també era sicilià... Mira, que
I Bellini és un altre còctel?
El Bellini és un altre còctel, el que passa és que es diu pel pintor Bellini, però això és una altra història que explicarem en una altra ocasió.
D'acord.
El Casta Diva el va composar per Norma i amb aquesta ària comença, tot i que no amb aquest tros, bé, amb aquesta ària comença una pel·lícula on les llimones han creat una imatge molt icònica, no? que és Atlantic City, que començava amb la Susan Sarandon fregant-se amb llimones per tot el cos per treure's...
Sí. Perquè diuen que va molt bé, no?
Bueno, perquè... No ho sé.
Això
no?
Sí que ho podeu provar a casa.
Sí, ja ens ho expliqueu.
Sobretot si sou els veïns del qui ho fa.
Sí, però per treure's l'olor, perquè ella figura que treballava en un restaurant que servien marisc i arribava a casa pudent. Perquè és que les llimones i els cítrics han tingut molt de pes en l'art. Per exemple, se m'ha acudit a mi les taronges i les pomes de Cézanne, que es van servir de model perfecte en quants bodegons no s'han fet. Clar, també han tingut part de la cultura pop, com ara amb el Naranjito.
I el Fari, que avui ens ho recordaven molts oients.
Sí, eres más feo que el Fari mordiendo un limón, frase mítica que aquí no ha dit en algun moment. El sol del membrillo, que deies tu... membrillo... És un cítric.
El codony és molt àcid.
Sí,
però, és molt
sí
àcid,
estaríem
però
no a la categoria si àcid, però no ben bé a la categoria cítric. I n'hi ha hagut moltes altres. Ha donat nom, per exemple, als Tangerine Dream, que eren aquest grup que era una mitja escissió de Kraftwerk i eren els pioners del rock aquest alemany del 70.
I vaja, també ens poden castigar amb llimones, no? Quan et donen una llimona a vegades no és una bona cosa, no?
Sí, no, i aquests premis del Naranja Limón que donava... Exacte. No sé quina associació.